Caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Deien que volíem parlar de cinema com cada divendres. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Deia, quan he entrat a l'estudi, que t'he volgut fer un petit canvi.
Bueno, mentre no ho canvies a mi.
A mi no, home, no. A mi m'agraden els petits canvis. Canvi de sintonia.
Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
És que m'agrada molt. Ja està.
Una mica el guateque, ara, aquí, aquest...
Una mica guateque és. Una mica guateque és, però m'agrada molt aquesta sintonia. M'agrada molt
compro,
aquesta pel·lícula, també. Escolta'm una cosa, què? Top 5 d'avui.
Avui sí que agafem un tema una mica controvertit,
sí?
Si podem dir així, perquè... Ai. Avui decidim fer una mica el top 5 de les millors pel·lícules sobre conspiracions.
Mare de Déu.
Com d'aquí a no caure l'error que molta gent fa, que és sobre teories de la conspiració. Perquè les teories de la conspiració són teories. Exacte. Entre ells, pajareros com Michael Bay, que ha fet fa un any i mig va estrenar la pel·lícula aquesta, Songbird, que era una pel·lícula superfeixista, que parlava sobre totes les teories de la conspiració que hi havia sobre la pandèmia, coronavirus i el que passaria aquí. Mig termini. Tot això hem decidit fugir. De tot això, i entrarem més en el terme gairebé clàssic de la conspiració, és a dir, grup de persones o més que persones, gente poderosa.
Gente que domina.
Exacte, a la sombra, que vol fer alguna cosa o protegir-se d'alguna cosa o protegir alguna mentida, etc. O derrocar un govern, derrocar una persona o silenciar una persona, que és una cosa que sempre fa aquest tipus de gent.
Sempre fa gracieta.
Llavors, sí que està molt lligat una mica a les bones pel·lícules sobre aquest tema, estan molt lligades al tema del periodisme normalment. Perquè moltes vegades, si fas pel·lícules sobre conspiracions però no hi ha res tampoc contrastat o no està basat en fets reals, en una cosa que ha tingut solució, teories de la conspiració.
Clar.
I això hem decidit... Nosaltres no som d'aquests.
De fugir,
que anem rascant les mascaretes a veure si en tenen larves o aquestes coses. Nosaltres anem a les coses fets. I el top 5 està molt marcat per Hollywood aquesta vegada, però és que a vegades fan les coses bé.
Sí, eh?
Sí.
Va, comencem aquest top 5 per aquesta.
Te digo que esos son productos químicos.
Veo documentos que no entiendo. Ocultan algo. Ese producto. ¿Qué pasa si lo bebes?
¿Beberlo? Es como decir qué pasa si me como un neumático.
¿Y si lo que está matando a esas vacas está en el agua que beben?
En DuPont, vivir mejor mediante la química es nuestro ADN.
Tienes que decirme qué diablos pasa.
DuPont ha estado envenenando conscientemente a 70.000 residentes desde hace 40 años.
Home, gran, Víctor, aquestes veus de Hollywood. Te digo que esos son productos químicos.
I això, el trailer és una pel·li, ja. És increïble. Aquesta pel·lícula és Dark Waters, que t'explica la història real de l'advocat, el Robert Bilott, qui va descobrir el que podríem dir una de les conspiracions industrials més grans de la història d'Occident, entre cometes, perquè tot el que és l'altre continent asiàtic, la gent no va encara fer pel·lícules i en podríem fer un munt. La qüestió és que està basada també en el reportatge del New York Times Magazine, en el qual l'empresa DuPont, una indústria química, per fer el teflon amb el que es feien abans les paelles i tot aquest tipus d'electrodomèstics de la cuina, van fer servir un element que era molt tòxic a nivell residual. I llavors no van avisar ni al Tato i van començar a abocar una quantitat de residus immensos, tots verinosos, a una zona de Carolina del Sud. I a partir d'aquí, clar, durant dècades i dècades i dècades, hi havia gent que tenia malformacions, càncers, problemes molt greus... I era un punt de dir, doncs, no ho investiguem perquè és allò, el campo no li importa a ningú, un estat que tampoc és important per gent dels Estats Units, i aquest advocat va rebre per part d'un familiar una persona afectada i a partir d'aquí és la història de com comencen a gratar i mai millor dit excavar tot el que es troben i com intenten posar en escac a la indústria DuPont. El punt graciós també, que aquest és el punt una mica hollywoodiense, és que l'advocat protagonista treballava per aquestes grans indústries protegint-les. Llavors fa una mica aquí de canvi de jaqueta en el bon sentit per descobrir què està passant. La recomano molt, i la poso més la cinquena perquè sí que té un punt més romàntic hollywoodiense, però jo la recomano molt perquè està molt ben contrastat, sobretot la feina i els testimonis. dels afectats, que sí que són ficcionats, no ficticis, sinó ficcionats en el punt de segurament no és tan idíl·lic com et permet un guió cinematogràfic, però és que les coses, si no, no seria més un documental.
Clar. La tenim a plataforma o no?
Aquesta està a Rakuten, a Apple i a Google Play, que és aquesta de mena de plataforma que tenen allà.
Mena de plataforma,
sí, és una cosa que és estranyíssima.
No, la quarta, va. M'agrada molt aquesta.
Aquest és un temazo de Mobb Deep, però ens situem en l'ecosistema una mica nord-americà a finals dels anys 90, o sigui, 1999, on, evidentment, existeix ja una cultura molt forta als Estats Units que ja té un punt de crítica constant al poder, i llavors crec que per això es va poder començar a fer aquest tipus de pel·lícules. Perquè aquest tipus de pel·lícules, si ens haguéssim anat als anys 80 o 70, segurament no haguéssim passat ni els filtres mínims de la censura, el Codi Hayes i totes aquestes parafernàlies que tenen allà en el país de les grandes libertades. I aquesta és la primera gran bufetada que li donen a la indústria tabacalera des de la indústria cinematogràfica, que és la pel·lícula El Dilema, que la protagonitza l'Al Pacino. I és una mica la història també real de com el gran programa dels 60 minuts de la CBS, que anys enrere havia tractat també els temes com que si el Watergate, no tant de la seva perspectiva, perquè és cosa del Washington Post, però sí grans reportatges contra la política dels nivells de Washington. I aquí, clar, li apareix a l'Al Pacino, que és el productor de la CBS, aquest cas sobre un membre de la indústria de Brown and Williamson, que és una d'aquestes grans tabacaleres americanes que no sé quin paquet de tabac donen, perquè és allò, intenten tampoc no entrar-hi.
Déu-n'hi-do el que ha rebut, per cert, en aquest sentit, Philip Morris.
Sí.
Que en té algunes pel·lícules
que va començar... Clar, és a partir d'aquest gran fet, com és El Dilema, que després va començar a introduir-se el fet de que, bueno, al final els informes mèdics tenien raó. I en aquest cas és com aquesta empresa va introduir un element absolutament addictiu i hi feia encara més addictiu el tabac. Llavors és la feina periodística de com ho troben, i és aquell punt de conspiració, no tant per la tabacalera, però com té tant poder, ja de manera pròpia s'autocensuren des de la CBS. Uh-huh. Llavors aquí és quan es comença a gratar, que hi ha uns interessos econòmics per dalt, i és una mica la lluita aquesta de la integritat periodística amb descobrir la veritat, el que t'arrisques en fer-ho, i has de començar a fer una mica de baròmetre de si tu quedes o no aquest producte. Perquè podíem fer un reportatge a mitges, donar-ho a entendre, no donar noms, no entrevistar la persona que és el Chivatazo, que és el Russell Crowe, el que li exposa l'Al Pacino. I per què crec que és molt important aquesta pel·lícula? Perquè fins i tot és una autobufetada Hollywood, entre cometes, perquè hi ha molts interessos de les tabacaleres que no se centren en el tabac. I històricament, imatge. Hollywood s'ha vist molt pentinat per les grans indústries.
Clar, quan parlem del món de la tabacalera i en aquest sentit en el món del cinema hem d'entendre, com es deia el Víctor, que una tabacalera no és només vendre tabac als Estats Units, sinó un gran centre de poder. No sé si en aquest sentit, ara et deia, déu-n'hi-do les bufetades que ha rebut a l'última dècada a les tabacaleres nord-americanes per part de la indústria del cinema, m'atreviria a dir també o sobretot un dels primers episodis, ara ho dic de memòria, de Mad Men, també li fot a la indústria de la tabacalera i déu-n'hi-do la duresa amb què ho fa.
És aquest punt de perspectiva des dels anys ja 2005, 2006.
Exacte. No sé si en aquest sentit a les sèries se'ls deixa un marge més de bufetada que la indústria del cinema, pròpiament.
Sobretot per recorregut, si et centres en una pel·lícula, ho has de comprimir moltes vegades en molt pocs temes. O sigui, no pots fer un desenvolupament de moltíssimes categories com et permet una sèrie. Llavors, si li passen dos o tres episodis... Jo recordo, per exemple, la Lao Oeste de la Casa Blanca, hi ha dos episodis que se centren en com el govern està pagant 4, 5, 6... No pagant, sinó financiant, perquè ja el sistema de justícia funciona diferent, però el departament aquell de justícia que tenen independent, com els no els hi arriben els fons perquè ells diuen nosaltres estem combatent amb 6 advocats i són 45, i només és una tabacalera. I ells destinen 6, 7, 8, 9 milions a nosaltres i li pregunten, i quant destinem nosaltres? $25,000. Que però aquí ja és com una mica un reflex. La gràcia d'aquesta pel·lícula és que van a assenyalar noms i cognoms perquè també està basada en un fet real.
I si m'agradava... Per cert, la tenim a plataforma, el Dilema?
Aquesta no.
No, eh?
Sí, haurem d'esperar una mica.
Si m'agradava aquesta quarta proposta, la tercera ja.
Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no?
Usted lo diseñó, señor. Quería que fuera infalible, me dijo en cada televisor de Londres.
Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis censores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis.
Cámaras.
Y os convirtáis.
Necesitamos cámaras.
¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas. Pero la verdad sea dicha, si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Sé por qué lo hicisteis. Sé que teníais miedo. ¿Y quién no? ¿Guerras? ¿Terror?
Deia, quina meravella de pel·lícula. V de Vendetta.
V de Vendetta, que jo la reivindico molt i la poso a la tercera perquè entenc que existeix una espècie com de culte molt gran al voltant de la pel·lícula. Jo crec que se l'ha de posar en el seu lloc sense rebaixar-la. És a dir, V de Vendetta té la capacitat de que, per exemple, les meves generacions 90 o fins i tot alguns 80 és la primera gran pel·lícula referencial d'una mica el despertar político de molta gent. Perquè quan parlem de conspiracions, clar, la gràcia és que aquesta és una conspiració fictícia, entre cometes, perquè és basada en la novel·la gràfica de l'Alan Moore, en el qual el Regne Unit es veu abocat a un procés polític dictatorial gairebé, una dictadura moderna, absolutament, perquè ve precedida per una conspiració de grans poders que fan mans i mànigues per instaurar-se en el poder. Llavors aquí també és l'altra conspiració per sota, més terrorista, entre cometes, que vol derrocar aquest govern, entrant ja aquí en tota la que és la filosofia política. I jo perquè la reivindico molt, perquè crec que V de Vendetta, si fuig del mainstream pop, perquè ens agradi o no, Anonymous porta la màscara, per exemple, de Guy Fawkes, o se li ha donat molta pàbula en moltes frases que diu tretes de context fetes servir en altres coses, l'ultradreta ha fet servir fins i tot eslògans de V de Vendetta, i és perdre el focus del que realment està explicant, sinó que és un cas molt concret, molt fictici i amb uns elements britànics, si li vols dir així.
S'ha d'agafar, entenc jo, gairebé, que sí que et fa plantejar moltes coses serioses, però és una pel·lícula molt, molt còmic. No?
Jo crec que és una pel·lícula per introduir-te, per obrir-te una mica la gran curiositat, perquè a vegades sempre et diuen, no, comença per les coses fàcils, no tens per què, sinó aquesta és contingut molt profundament polític, filosòfic, social, el que tu vulguis, però sí que estan fets en uns marcs que la pot veure el teu cosí de 13 anys. En el sentit de començar a veure coses que estan molt marcades i no li donen molt més recorregut perquè ja t'ho fa fàcil, és molt transparent. I jo crec que V de Vendetta és la gran porta per poder introduir-te, si ets jove, sobretot, a aquest tipus de contingut més polític. Més sobre les conspiracions, sobre què pot arribar a passar, o perquè no t'ho has de creure tot, sinó, no pel fet de no creure-t'ho, sinó per tenir esperit crític, que és el que sempre reivindica l'UV. Per això té aquesta capacitat tan gran cultural d'explicar-se, de fer referències al cinema, a les obres de Shakespeare, etc. Perquè ser un conspirador no té per què ser un tarat amb una escopeta i una camioneta, sinó que hi ha algun contingut darrere. Potser és més extremista o no, podem entrar en el debat o no, que és la part que li dona amb la Natalie Portman. Si tu ho has decidit, tu has fet els passos, jo tampoc t'he estat obligant. Aquest és el punt, i per això a mi m'agrada tant, perquè si fuig del mainstream, és una immensa pel·lícula.
Compte, però un dia en parlarem, si et sembla bé, Víctor, d'aquelles pel·lícules en si t'agafes el missatge molt al peu de la lletra, perquè sí que és veritat que s'arriba a justificar allò de si
la violència,
si la violència pot ser o no considerada un arma presa.
Clar, el fet...
Si el fi justifica los
exacte,
medios.
Exacte, i el fet potser que fa diferencial és una mica el punt feixista del poder que hi ha en aquell moment, i al final sí que et fan anar una mica més enrere, als anys 40, en el qual tu el feixisme, bueno, asseure't a parlar amb ells, poc.
Aquesta sí la trobem.
Aquesta està en tota la plataforma.
Totes, eh? Anem cap a la segona, va. Què ens portes com a segona, va?
Aquesta per mi és una immensíssima joia. Si abans parlàvem de la introducció una mica al politico-social cinema, aquesta potser deu ser una de les que s'asseuen allà al tron de marbre i estan a l'Olimp d'aquesta categoria, que és Z, o sigui, és una Z amb un punt, del director Costa Gavras, que per cert el seu fill fa poques setmanes va estrenar pel·lícula també politico-social a Netflix, que es diu Atenea. La recomano molta gent que la vegi, perquè crec que ve de família el fet d'introduir-se en aquests temes socioeconòmics, sociopolítics, etc. I Z és una mica el problema que hi havia en els anys 60-70, perquè és una producció argelina, perquè no la va poder fer on pertocava, perquè explica una mica la situació política que es vivia a la dictadura grega entre els 60 i els 70. Llavors, els noms sí que estan una mica ficcionats, no del tot, però ja la base principal sí, perquè és l'assassinat del polític d'esquerres, el grec Grigoris Lambrakis, que era l'únic que tenia la capacitat una mica de mobilitzar les masses i intentar lluitar contra la dictadura aquella dels coronels i tota aquesta gentota que es va instal·lar allà a Grècia finals, bueno, entre mig dels 60 i finals. I per què dic que és la gran introducció? Perquè converteix una pel·lícula que, si no tens esperit mínim crític o esperit mínim de fer una mínima lectura, és un thriller. Vale. És un thriller com podries agafar qualsevol altra pel·lícula hollywoodiense, en el sentit de que hi ha acció, hi ha un assassinat, hi ha una persecució, hi ha les forces policials i les forces dels serveis secrets que van buscant quins són els que queden al voltant del moviment polític. Però la introducció forta és que no defuig cap mena de discussió filosòfica, política o social. Llavors, mentre tu estàs tenint un ritme frenètic en moltes escenes, en altres t'exposes situacions que es van viure al cor d'Europa, bueno, tampoc al cor, però al sud d'Europa, quan ja s'estaven mobilitzant moltes zones, en plan, aperturismes... Clar, també és l'època del maig del 68, clar, una mica. I al costat, no tant al costat, però la tenen prop, França, i Costa Gavras és francès. Llavors, és aquest punt una mica que recull aquelles pulsions de que els cineastes no tenen per què defugir les seves pròpies ideologies polítiques ni exposar les conspiracions que sí que van ser reals. Perquè al final una conspiració no tenen per què ser 25 il·luminatis tancats en una oficina d'un banc intentant derrocar un president del govern, sinó que poden ser els mateixos membres del govern o d'una dictadura o d'un govern democràtic, entre cometes, si li volem dir així, intentant assassinar la dissidència política. I això també són conspiracions. No només ha d'anar d'un costat a l'altre, sinó que pot anar de l'altre cap al costat.
Plataforma, sí o no?
Aquesta, Filmin.
Filmin, i si no, tenim Atenea a Netflix, eh?
Atenea.
Mira, jo me l'he apuntat. Jo crec que la veuré avui, fins que...
Mira, te la recomano molt.
Anem a, com diu aquell, en el número 1, el millor dels millors. Clàssic de clàssics, eh?
És que aquesta, si no està la número 1 com a conspiració, és que és impossible. És a dir, Todos los hombres del presidente, que ja el nom ja és que, bueno, sí, posa't de peu, sí. Rimbombant, el que vulguis, de l'Alan J. Pakula, amb el Robert Redford i el Dustin Hoffman fent de Bob Woodward i Carl Bernstein, els grans periodistes del Washington Post, que van descobrir el Watergate. Sí que és veritat que no és una gran sorpresa parlar del Watergate. Sí que entraríem aquí en fer voltes en un pal, perquè sí, tothom coneix el cas, tothom coneix qui va ser Nixon i què va fer i per què ho va fer i l'època del Vietnam, etc. I tenim la pel·lícula anterior de fets, que és Los Archivos del Pentágono, la de Steven Spielberg.
Sí, senyor.
Però aquesta la poso a part, la número 1, perquè la capacitat d'explicar la conspiració i la investigació periodística és tan bona per dos elements. Un, el guió. Perquè sempre repetim el mateix, el segell aquest hollywoodiense, entre cometes, que tu veus els clichés d'una hora lluny, i en aquest cas no ho és tant. És a dir, si per primera vegada descobrissis el nom del Watergate, o de Nixon, o dels dos periodistes, la pel·lícula et mantindria en vilo, com si estiguessis seguint els reportatges que anaven fent poc a poc els dos periodistes, perquè la gent es creu que va sortir allò a 17 pàgines en un dia al Washington Post. No, es van anar publicant poc a poc, i el que anaven descobrint...
Va ser un Wikileaks.
I el Mark Fell, el Garganta Profunda, i com es troben amb ell al Parkings. I el segon element és el de la cinematografia. És a dir, la fotografia del Gordon Willis, aquelles capacitats de donar-te l'ambientació mística, no tan romàntica de les redaccions ni de la feina periodística, sinó la que és més a l'ombra, sí, la penumbra.
La que no es veu.
Veus molts clarobscurs en una pel·lícula que és en color, una mica saturat, me recordo molt aquells blaus dels pàrquings,
sí,
o quan entren els, a l'ascensor que se'ls tapa mitja cara, que sembla un anime, allò, i em sembla una fotografia impecable. I a part de com ells dos aconsegueixen crear-li molta personalitat als, als periodistes, perquè és una dualitat, normalment sempre es fa un, o un advocat, o un fiscal, o no sé quantos, però no li dona tant la, la personalitat com perquè se centri només en ells, sinó que se centri en el voltant de tota la història. I clar, és que aconseguir tots aquests elements i explicar-te una de les pitjors conspiracions de la història dels Estats Units, i potser de l'hemisferi nord, del segle XX,
sí, sí, sí.
La converteix en la número 1 segur de la del nostre top 5.
Todos los hombres del presidente, on la podem veure?
Aquesta la podem veure a HBO i a Filmin.
O sigui, ho tenim fàcil per veure-la. Mira, em sumo amb dues recomanacions més. T'anava a dir una, però em sumo amb dues recomanacions més. La primera, abans la comentàvem, quan m'has dit avui faré, avui tractaré aquest tema de les conspiracions. Poder sí que és veritat que és més el que comentaves a l'inici. És més teories de la conspiració, sí, que conspiració pròpiament dita. Conspiració.
El Mel Gibson.
Mel Gibson,
crec que en anglès era conspiracy theory o alguna cosa així.
Exacte,
ja directament.
Sí.
I sí que és una mica això del senyor amb una trompeta.
Taxi, que està com un llum.
Que aquí està la gràcia de la ficció, de que, bueno, comença a descobrir-se que potser no era un senyor amb una trompeta.
Exacte, que em sembla meravellosa. I la segona, mira, me la trec de màniga, ni és el dia ni és el tema, però ara deies, normalment és un periodista, un advocat, i has dit un advocat, i jo no em puc treure mai del cap, sempre que escolto, un advocat, veredicto final.
Opa. Que és haig de sortir màgia. Fora amb el micro a cridar Paul Newman.
És que màgia, aquesta pel·lícula. En fi, anem cap a la notícia de setmana?
Per favor.
Señoras y señores, Howard Hughes.
Me apetece un poco de aventura.
Sea malo, señor Hughes.
Podríamos fabricar un avión capaz de volar en la subestratosfera.
Estás perdiendo $25,000 diarios con esto. Podrías perderlo todo.
No lo perderé.
Ay, que sé por on vas.
Ya volás por on vaig. Aquesta setmana també ha sigut una mica difícil de fugir del friki mundial que ara mateix tenim una mica sobre la taula.
Friki mundial,
A les xarxes o a les multiempreses que es dediquen a la tecnologia, i és Elon Musk.
Home.
I ara, amb la ja assegurada compra de Twitter, que està fent servir com si fos una joguina que el dia 7 de gener, no el 6, el 7, el nen ja s'ha cansat,
sí.
perquè va fotent crits i va estripant el paper i el que tu vulguis.
T'ha pagat, Vol que sigui Paganini, Twitter.
Vol fer tantes coses. I és aquest punt de histerisme d'un multimilionari, que aquest ja podríem dir-li multimilionari.
Sí. Elon Musk qual... em comença a semblar un dels dolents de Bond.
Jo crec que ell és el que entrena els dolents de Bond. O sigui, és el punt aquest de... Bueno, aquest senyor no està per agafar-lo amb una regadera, no? Està per agafar-lo amb dues. Sí. I l'única comparativa que he trobat... Per no entrar en l'aspecte friki, perquè jo crec que no és tan friki Elon Musk, sinó que és una mica una barreja entre malo de bon, però o villano,
sí.
d'una pel·lícula bastant xunga, és l'aviador de Martin Scorsese.
Sí, senyor.
No en el sentit d'agafar-los els dos des de la perspectiva tan negativa, sinó en el fet d'aquesta batiburrillo cerebral que tenen, perquè els hi va 300.000 per hora i deuen tenir un IQ de 450 per cada neurona. És una cosa increïble. Però és aquest punt també dels clarobscurs d'aquesta mena multimilionària, que es cansen cada dos per tres d'una cosa amb l'altra. És que amb Howard Hughes, que per qui no el conegui, i l'aviador, entre cometes, és aquell milionari que controlava una aerolínia, va fer pel·lícules en els inicis de Hollywood, uh-huh. va guanyar un parell d'Oscars, es va... codear amb tota la flor i nata de la indústria.
Sí.
I el punt que em recorda a mi d'Elon Musk és això, és en el sentit de que el Hughes salta d'un projecte a l'altre, com si tingués pressa, no per acabar-lo, sinó per tenir 25 projectes a la vegada, i si fem la retrospectiva en l'últim any i mig amb Elon Musk, Tesla, Bitcoins, ara Twitter, ara vol reformular internet, que dius, noi, no sé, cura el càncer abans, perquè costarà menys. O sigui, és... I amb el Howard Hughes era igual, o sigui, volia competir amb la Panam, volia fer pel·lícules que no es podien fer per tecnologia, ell volia tenir totes les dones que li agradaven possibles a vides i por haver, i a sobre aquest punt una mica de tics bastant nerviosos,
sí, eh?
I coses una mica estrafalàries, que Elon Musk, bueno, tampoc és que se n'estigui prou.
Martin Scorsese, eh?
Martin Scorsese.
El aviador, i la podem veure?
A Netflix.
A Netflix. Víctor Rodrigo, com sempre, escolta'm, un plaer de cinema parlar amb tu.
Sempre.
Ho he dit una mica jo, d'això, eh?
Sí, ho ha girat una mica, no? El sujeto verbo y predicado, no?
Un placer de cine, a l'Atlántico. En tornem a parlar el proper divendres.
Així serà.
Va, que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel, també a les xarxes.
Un aplaudiment dedicat a tu i als qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
La Food Track amb Ada Parellada.
Va, gairebé 5 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Ada Parellada, què tal? Bona tarda.
Sembles curt com una cua de conill.
Toma ja.
Me l'he
guanyat d'entrada, eh?
Però gratuïtament, eh? Perquè, pobre nano, vull dir, no m'ha dit ni... No. Però jo tenia com ganes de començar així... Pam!
Sí, eh?
No, hola, què tal? Tot molt bé? No. Pam. Insultant.
M'agrada.
Aquest és el mood que es diu així, ara. L'humor que avui porto. Ganes com
sí?
De... Sí, vinc enfadada. Ai. Avui vinc enfadada. Ja veuràs. Va, posem una cançó, va.
Vinga.
Era suau com el vellut i pura gosa com un conill menú. En Snoopy era el seu heroi i li agradava jugar com un noi. I de la mà em duia amunt i avall sense parar. Com un estel fent...
Conillet de vellut, que és maca.
Preciosa, però tu has escoltat la lletra? No, jo només t'ho dic perquè sí, sona mona i tal, no?
No, però...
Sí, però... La cosa va de com d'allà, perquè a mi m'agrada molt això de les dites, i ara ja no es diu això, aquest va més conill, va conill aquest, va conill.
No es diu. Correcte.
I tampoc es diu banú. No. És que veus que parlem així, és una mica sincopats els catalans.
Hem de recuperar el llenguatge, eh?
I clar, diem... Què diem? Va despullat? Van boles.
Van boles.
No anem bé. Per això estic com enfadada, perquè estem perdent moltes coses. Estem perdent, mira, m'estic saltant una mica el tema, eh? Però... Vull dir el guió.
Tu mateix.
No, però vull dir-te que perdem patrimoni cada dia, patrimoni sí. Culinari, patrimoni lingüístic, i té molt a veure el tema que vull abordar, perquè avui, evidentment, vull parlar del conill,
sí.
Per això he començat així, amb aquestes coses, perquè em sembla que és una de les carns més boniques, bueno, boniques no és la paraula, més preuades, o que més... Tu m'has dit que t'agrada moltíssim.
A mi m'agrada molt el conill, sí.
Més habituals de del nostre receptari, i que menys i que estem perdent.
Sí.
I deixa'm situar-me, ara anirem a fer una mica d'història, perquè t'agradarà, ja veuràs.
Va.
Mira, tu saps que Espanya
sí? Com?
Vol dir conill?
A què?
Espanya!
Val.
Espanya és conill.
Sí?
Sí. Hispània prové d'una paraula fenícia que significava terra de conills.
Fixa't.
Jo ara no m'ho facis dir perquè és Hispanha o no, això volia dir terra de conills en fenici.
Que n'hi havia molts.
Sí. Clar. I n'hi havia tants...
Estem a punt de fotre'ns en un jardí amb aquest tema d'avui. Va, sí.
N'hi havia tants de conills que els van posar en un barco, val? En una nau, la Santa Maria, la Pinta o això, i se'ls van endur a Amèrica.
Ah, veus?
Fíjate tu. Sí, vam portar... O sigui, som els
conills
espanyols...
americans són nostres.
Ara! Ara. I seran els americans qui ens els trauran. Fixa't la paradoxa, veuràs, no? Perquè allà, doncs, pel que sigui, han evolucionat amb una mascota, tu ja ho saps, i llavors ja ens ha estat tornant a arribar aquí com que ens els estan traient perquè és arran d'aquesta idea de que el conill és una mascota, l'estem, hi ha una cosa que es diuen apriorismes culturals, que què vol dir? Que tu ja associes el conill no a un animal de menjar-te'l, sinó com el gos i el gat.
Ai.
Que tu sàpigues, estic saltant tot perquè m'ho sé de memòria, que tu sàpigues que abans, a l'edat mitjana... Bueno, no, el primer llibre de cuina que de la península que és escrit en català, que és el llibre del coc del Robert de Nola...
Sí.
Hi havia moltes receptes de gat. Nosaltres menjàvem molt gat, i l'hem perdut, el gat. I també menjàvem gos. I els xinesos mengen gos.
Aquí el gat deu ser una espècie... Deu tenir com un conill, també, no? Deu ser
són germans.
Una cosa així.
Sí. Són de l'estil. Vull dir, tu veus un conill sense pèl i un gat sense pèl, i la cosa s'assembla molt, eh? Vull dir que... Però, per tant, per què ens fa angúnia menjar gat i per què no ens fa angúnia menjar conill, diguéssim? Ens fa angúnia perquè el gat l'hem humanitzat. L'hem fet mascota, l'hem humanitzat, i ja ens sembla que ens mengem, que fem canibalisme, que ens, que ens mengem a una cosa que té nom.
Sí, jo, ara t'ho deia, que a mi m'agrada molt demanar conill allà on vaig, sobretot si és a la brasa o al conill en xocolata, que m'encanta, i sí que és veritat que la gent cada cop més em mira com un ésser estrany.
Sí. Quedem els antics, els que ja som del segle XX, que encara som del segle XX, que encara, com que el portem incorporat a la nostra cultura de l'infantesa, doncs el demanem sense cap mena de història.
Hi ha arròs amb conill, que és ben bo.
Bueno, és que...
Sí.
Doncs, fixa't ara que nosaltres, ja tu, em sembla que això ja ho hem parlat alguna altra vegada, dividim els que som... animals per menjar i animals per no menjar. Jo sé, ara et porto aquí una paperina d'insectes, tu em faràs com angúnies, no?
De angunieta.
Cuques i tal.
Sí.
Nosaltres hi ha coses que no mengem perquè les considerem arrossegades o les humanitzem. O sigui, les considerem fastigoses, no menjaríem rata,
no.
I la rata, si tu li treus la pell, doncs potser se sembla un conill, també.
Ai, no m'ho diguis, això.
Podria ser, no?
Sí?
Sí, podria ser una carn deliciosa. Les plagues ens fan molta angúnia, les coses brutes que associem a la brutícia, i per això aquest porc senglar que tu m'estaves explicant, que t'agradava tant, està passant un moment que jo penso, jo temo que
també
passarà.
Sí?
Perquè s'està transformant en una plaga i com que n'hi ha tants, els falta el menjar, s'estan abraonant, s'estan convertint en... No tenen depredadors, el nostre guió se n'està anant a la d'això, no tenen depredadors...
Mira, és una conversa superinteressant.
No tenen depredadors perquè el que es menjava el porc senglar era el llop i el llop no hi és, no tenen depredadors i no hi ha caça, van sortir tothom tenia una... tothom a pagès tenia una escopeta i pim-pam, pum-pam, fora...
Aquesta és una altra, que la caça ben feta, està molt bé. I s'ha de dir...
I els pagesos es defensaven, els ramaders es defensaven, el pastor anava amb una escopeta i un ramat.
Vull dir que hi ha un cert tipus d'animalistes, per dir-ho d'alguna manera, que han fet que es vegi molt malament la caça. I, home, la caça ben feta...
Bueno, la caça...
Primer serveix per evitar plagues, com deies ara.
Sí, ara tenim una plaga de senglar, que a veure com s'acaba, perquè, com que s'ha barrejat el senglar...
Amb aquell petit,
sí,
no?
Sí, amb el vietnamita.
Amb el vietnamita.
Que és més... que es reprodueix més, o sigui, que fa més cries per parida, diguéssim.
Sí.
És que no sé com dir-ho.
Sí, més cries per
camada,
més cries.
O, doncs llavors, doncs, i a més és més resistent i també és més agressiu. Llavors aquest porc senglar baixa a buscar menjar on pot i a ciutat ha trobat uns contenidors plens de delícies, i és clar, està menjant merda. Sí, un animal que menja merda i es reprodueix amb tanta abundància, bueno, merda, el que nosaltres considerem deixalles, sí, no? Deixalla. Però que no són merda, perquè tota la vida els porcs a pagès han menjat orgànic.
La deixalla
orgànica. Però ara aquesta deixalla orgànica,
contenidor
no ens agrada. Exacte. La trobem putidra.
Sí.
Putrida. I llavors doncs fem aquesta història. Llavors, sí. Què passa? També ens passa amb els coloms. Els colomins són molt apreciats, però sí. Com que ara nosaltres veiem aquests coloms urbans, també els hi hem agafat mania. Mm. Amb ells i a tots els ocellets. Per tant, estem reduint moltíssim.
O ben bona que és la perdiu.
Sí, però sí, la perdiu encara perquè té pedigrí. Eh?
Sí?
Encara se salva, sí, però bueno, tret del pollastre i de la vedella, la resta de les carns estan passant un moment magre, no? Però bueno, tornem al tema que jo t'explicava. A mi m'agrada molt la història, tot això ha vingut per explicar que els espanyols van portar a Amèrica i que d'Amèrica ens estan traient el conill. Mm. Però a mi m'agrada molt explicar també que el conill abans era un animal feréstec, no?
Sí.
Ja estem parlant de que a l'edat mitjana ja es van començar a domesticar i a criar amb gàbies, eh? Vull dir que no és una cosa recent.
No és nou.
Però cada casa tenia un parell de conillets i tal, era per autoconsum.
Uh-huh.
Val? Però a mitjans del segle XX ja va comença la cunicultura, que fins i tot té nom, cunicultura.
Cunicultura?
Sí, com no la puricultura, que cuiden això. Nens, hi ha algú que cuida conills.
Veus?
Llavors, la cunicultura és aquesta modernització de la cria de conills, ja es creen fàbriques, o sigui, granges, que són fàbriques de conills,
sí.
No? I hi ha totes aquelles produccions locals, que, explotacions familiars que tenien, bueno, potser tenien 2 dotzenes de conills i que uh-huh. estaven venent a mercat i tal, doncs pam, pam, cria intensiva de conills. Això també, les cries intensives, fan abaixar el preu i fan abaixar una mica el desig, no?
Clar.
Sempre és el mateix,
sí,
més curs,
sí, sí, sí.
No? Per tant, què ens passa? Que aquests conills de granja no els deixen sortir a passejar, torna, ja és una carn més greixosa, una carn més tova, menys apreciada, baixa el preu,
sí.
I tot es popularitza i tal. Però igualment, la gent que tenia a casa seva, a pagès, tenia un conill, cada diumenge en sacrificava un, perquè formava part de la història per fer l'arròs de conill, que
sí,
tu deies.
Sí.
Val? I a ciutat, com que estava molt bé de preu, i resulta que té una equació magnífica, que és baixa el preu i alhora és molt saludable i a més és molt apreciat. Això no passa mai. O sigui, és un triangle, veus? Preu, prestigi i salut, això passa pocs.
Hi ha algú que falla sempre.
No, això passa poques vegades. I això passava al segle passat. O sigui, el conill era superapreciat i, per tant, es menjava sempre. Que sí, conill amb xocolata, que sí, cargola amb conill. Conill amb tot. Que sí, conills amb fideus, amb arròs, amb pasta. Sempre hi havia aquest conillet. Val? Era una carn, com et dic, molt valorada i sortia de tot arreu.
Mm-hmm.
Bueno, fins i tot hi havia una cosa que era absolutament desitjada, que hi havia baralles a les cases, que era el mig cap de conill.
Toma ja.
Això era per despertar l'audiència, que la tenia una mica dormida, perquè no, tot el rotllo patatero.
Mig cap de conill?
Era una delícia. O sigui, què feien? Ara et faré una... Tu et retransmetràs, va?
Sí.
Agafaven el ganivet i crac.
Ai, enmig de... S'ha posat així, com el ganivet enmig del cap.
Al mig del cap, però no així.
No, de dalt a baix.
De dalt a baix, o sigui, perpendicular. És a dir, que quedaven 2 mitges parts perfectes i et quedava mig cervellet a una banda, mig amb una altra, la meitat de les dents.
I això
la llengüeta,
no sé si...
La llengüeta, pobreta, era tan petita que anava a una banda o a l'altra. No anava mitja llengua, perquè això ja, saps? O sigui, el conill, veus com ho saps?
Era dividir massa.
I llavors, per exemple, qui era molt aficionada, deixa'm fer aquí ara un homenatge, un record a la meva estimadíssima mare,
mm-hmm.
que es tornava boja pel cap de conill.
Sí?
Boja, perquè havia de ser ben rostidet i no sé què. I la veies amb desfici buscant-li l'ull, buscant-li la llengua, buscant-li... Feia com una mica d'angúnia. I clar, a mi va generar com angúnia, però la meva mare ens tractava d'incultes, d'analfabets culinaris, d'analfabets gastronòmics.
Jo he menjat cap de cabrit.
Doncs és una mica el mateix.
Que deu ser una mica
clar,
això.
Quan arribava aquell cap de conill rostidet, amb totes les dents i tal,
mm-hmm.
a mi sempre m'ha generat com una mica
sí,
de...
Sí, fa com certa angúnia. Jo que me l'he menjat,
però,
no que me'l mengi cada
però,
diumenge.
Però m'hi hauré de tirar, perquè un dia a mi em sembla que... Pensa que el Ferran Adrià,
Sí.
Saps? El seu deliri, si tu vols ser feliç al Ferran Adrià, són orelles de conill.
Orelles de conill?
Rostidetes.
De bo?
Cruixents. Sí, ja sé, molt boja. Però bueno... O sigui, ell del cap de conill només es menja les orelles, perquè és un supergastrònom i llavors es troba doncs, una cosa extraordinàriament...
Deu ser bo, deu ser bo, no ho sé.
No ho sé, ja ho farem. Un dia ho fem, un dia ho fem, vale? Sisplau. Vale? Un dia ho fem, orelles de conill cruixents i tal. I també és veritat que hi ha uns gastrònoms que els agrada molt les costelletes de conill, que és com dir un palillo, perquè és un escuradents, o sigui, no res, no sé, no sé. A mi em costa, jo me les he passades i no he tingut temps de que m'arribi el cervell. Però bueno, jo el que volia dir-te que tant conillaires com érem i que ara el sector està passant un moment molt magre, que això està molt bé dir magre perquè el conill és magre.
Sí, sí, sí.
Això estarem d'acord. I que, fixa't tu, ha baixat tant que busca conill al menjador escolar.
Ah?
Veus? És un senyal.
Veritat?
Tu vols saber si la gent menja o no menja, tu ves al menjador escolar. Que no hi és.
Ja no es menja.
Ja no es menja. Ni es menja ni es menjarà.
Veus?
Però... Vinga. Posem una cançó aquí.
Home! Un clàssic, eh? M'agrada. M'agrada molt.
Molt, 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 molt.
Que no era conill, però, eh?
El
de la música, el símbol de la música sí que és un conill.
Ah, bueno,
el de la veu, no.
Era el corre...
Era el porqui.
El porc.
Era el porc i li deien, no? Era un porc.
Clar, per això l'Andreu em deia és que no t'entenc, no t'entenc. I jo tota la vida
Andreu
que
deia
tot sol folk. Tota la vida havia... Clar, pobreta de mi. No, és que clar, he tingut una infància que m'ha tocat pelar molta fava.
Veus?
I molt pèsol. I llavors m'ha faltat tota aquesta cultura que vosaltres teniu tan extensa d'audiovisuals. Perquè a mi, doncs, a la mínima que em veien una mica ociosa em deien, nena, vine a pelar faves.
Mira, l'altre dia era jo amb un... Deixa'm explicar una batalleta molt curta. L'altre dia era jo amb un japonès menjant...
Ja hi som,
sí,
tots els japonès.
No, mira...
Fan conill al japonès? Fan conill al japonès? Doncs allunya-t'hi.
Vaig anar al japonès, jo que hi vaig molt poc, al japonès s'ha de dir, i vaig menjar una cosa que m'agrada molt, que són els edamames aquells.
Sí, que són les faves com una
veus? Catedra. I un amic em va dir, en comptes de menjar-te unes faves amb la filla, t'estàs fotent això, que no deixen de ser faves.
Collonades, esnobismes i enlluernaments de coses.
Sí, sí, sí.
Bueno, ara... Per què he posat That's All Folks? Perquè s'ha acabat, això. Anem a intentar tirar-ho endavant. Anem a intentar donar-li valor. I ara tinc aquí un micròfon i jo dic, va, som-hi.
Vinga.
Parlen. Defensem-lo. Salut, a la millor carn. Tens una carn, nano, que és supermagra.
Sí, eh?
Supermagra. De fet, és una de les millors carns. Val? Perquè no té gens de greix i, a més, té poquíssims àcids grassos saturats, que vol dir fatal, perquè què vol dir àcids grassos saturats? Perquè ara direm aquestes paraules.
Colesterol.
Ara, allò que se't queda dintre les artèries, que fa nosa, que fa un voltet,
sí.
I de cop i volta, pam, saps? Clar. O sigui, vale? Per tant, moltíssim contingut de vitamina B12, que tu diràs, i ara què vol dir això? Vol dir que tot anirà molt bé amb aquesta vitamina, però sobretot vol dir que jo me'n recordo que regenera el cervell, perquè quan tens ressaca et diuen que et prenguis una pastilla B12.
B12? Sí?
Sí.
Calla, no sabia això.
Sí. A banda, poques calories, és que què més vols?
Clar.
Per tant, ho tens perfecte. I posa aquesta música, ja veuràs. Posa aquesta música. Deixa-la per allà al fondo, perquè no diu gaire cosa més.
Què és això?
La-la-la, deixa-la per allà al fondo.
La-la-la.
És una cançó que no parla pas de conills, saps? Només que l'àlbum es diu Pícnic i conills. Una que va desesperada i quan busca cançons troba el que troba i s'adapta.
Conills a YouTube.
Poses conills a YouTube, sí.
No, és igual, no ho poseu, no ho poseu.
Pícnic i conills, però m'ha agradat. Perquè és gràcies a això que jo descobreixo unes músiques que no estan al meu abast. I aquesta es diu d'un grup que es diu Gandhi Rules OK.
Ah, veus?
No és que l'OK t'hagi posat que sigui OK aquesta, no, que es diuen així.
Es diu així
Gandhi
es diu així.
Rules OK.
No, està bé.
I deixa-la allà al fons perquè li farem un homenatge a aquesta gent que es diuen Gandhi Rules OK.
Va.
I Pícnic i conills, vale? Vale, escolta'm, anem a comprar conill?
Va.
Vinga, som-hi. Un color rosadet, busca'l, vale? I els lloms ben allargats, vale?
Uh-huh.
I segons la cocció, que hem de ser molt precisos. Per exemple, si el cuinem a l'ajillo o un saltejat, no lo prolongarem, o sigui, demanarem que ens el facin talladet petitet,
val?
Allò que diuen avui tens, allò per fer-lo a l'ajillo, digue-li, vale? Perquè si no, perquè has de fer-lo ràpid, clac, 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 molt ràpid, perquè llavors, si no, queda xerraït, d'acord? Per tant, tenim... I si veus que vols fer-lo guisat, jo és que m'he passat d'un lloc a l'altre, ja ho acabo de veure, si vols que sigui fer-lo guisat, el demanaràs a quarts.
O sigui, més grans.
Més gran, perquè llavors tindràs una cocció molt més llarga i...
Allò que faci xup-xup i poca estona...
Exacte, perquè fixa't que el conill no és de mitges tintes, o ràpid o lent.
Com la sípia.
En vam parlar un dia, oi?
No ho sé, però sabia-lo, a la sípia.
Ah, és que sempre ho explico.
Sí?
O ràpid o lent.
La sípia, o molt pocs segons, diguem-ne.
Sí, clac, clac, clac.
O llavors,
guisada. O llavors, vinga, perquè entremig et queda goma, val? Sí. Llavors, tu, quan vas a comprar, demanes que sigui... que si és un conill d'aquests que seran de granja, perquè segurament serà de granja, que sigui de quilo i mig, vale? Més gran tindràs problemes.
Sí?
La carn és molt probable que si és més gran, allò que és un conill gros i gros, un conill vell,
sí.
Llavors aquest conill et quedarà una carn eixuta. Més petit tindràs problemes. No hi ha carn. I a mi em foten pena quan són tan petits.
Clar,
què vols que digui?
També és veritat.
Per tant, no val la pena. Per tant, ara bé, si és jove, a la graella, i si és gran, perquè no descartaràs un conill perquè és gran, si ets de pagès, per exemple, no? Si t'ha fotut gran, doncs no el descartaràs. Llavors el que fas és més guisats i tal. Si el fas a la graella, alerta, perquè et pot quedar sec. Si et queda sec, és una pena.
Sí.
Aquest has menjat alguna cuixa de conill sec alguna vegada?
Sí, és una llàstima.
Fot com ràbia. Les costelles mai et quedaran seques, l'espatlleta no et quedarà mai seca, però en canvi la cuixeta pot ser que et quedi seca.
Sí.
Doncs llavors un truquet és embolicar-lo amb cansalada, amb bacon.
Oh, que bo.
Sí, llavors...
No sabia això, jo.
T'ajuda. O si no, marinar-lo. Marina'l com el pollastre, allò.
Vale.
Amb una mica de llimona, una mica d'all, unes herbes, una mica de vi blanc, una miqueta d'oli, i el deixes allà a la nit i, pam, l'endemà et quedarà millor.
Que
vale?
Bo, que bo.
Sí, el que t'he dit, ja ho hem parlat, això que la cuixa aguanta molt, però que les costelles aguanten molt poquet, que sóc, i que el llom s'ha de coure menys. A veure, els francesos tenen una part, aquesta part del llom, en diuen rable, val? I la fan desusades, i t'asseguro que és una punyetera meravella total. Però clar... A veure, ja hi tornem a ser. Què passa? Que el conill és un animal i té com tu, té cor, té...
Ah, té coses.
Té coses diferents. Dins. I llavors tu has de tenir una mica de vista i dir, bueno, doncs això anirà cap aquí, això anirà cap allà. Llavors, si tu ets un exquisit, doncs el que pots fer és que cada vegada que compres un conill fas les cuixes per una banda, fas les espatlles per una altra, fas les costelletes i et guardes el llom. I el congeles. I un dia et fas el festival i et dius, bueno, doncs agafo, per exemple, uns espinacs, agafo una mica de paté, tot això no està escrit.
És que anava mirant jo el guió i no sé.
Agafes una mica de paté, agafes una mica de fantasia i et fas uns entrepans de llom de conill, que llavors lligues, xic, 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 i agafes dos lloms, agafes un llom, que és llarguet, saps el llom, tota la part d'aquí darrere, agafes el llom, agafes un altre llom, i entremig hi poses les cosetes, o emboliques amb un fil de bramante, i llavors això ho fas rostidet, i tens un bocato de cardinale, no?
M'agrada molt això.
Sí, sí, és boníssima. I aquesta part del llom té la gràcia que no cal que la coguis massa. Però ara què passa, també? Quan tu has comprat aquest conill, perquè tu ets una persona conscient i no vas al mercat i dius, escolti'm, jo només vull lloms, i que algú altre es quedi... Perquè llavors estàs aquí generant un malbaratament,
no? Si agafes el conill, agafes el conill.
Val. Llavors el que et pot passar és que, clar, tu arribes a casa i dius, oi, què foto amb els fetges i els ronyons?
El ronyonet es menja, no?
Es menja tot.
Ah.
I el fetge també.
Fetge no ho sé.
Sí. Fins i tot hi ha gent... que és molt sibarita, també, molt sibarita, que demanen només fetges de conill. Perquè que tu menges fetge de pollastre...
Sí, doncs amb sabeta.
I fetge de porc... Doncs el de conill és el més apreciat.
Sí?
Sí.
Calla, jo sense menjar-lo.
Sí. Hi ha algun... que l'Adrià es menja a les orelles?
m'ha quedat.
Doncs hi ha gent que es menja com el fetge, que és minúscul, però com amb escalopetes. Bueno, és minúscul. Vull dir que no és cap fetxot, perquè el bitxo tampoc és gran. Doncs llavors el que fan és com unes escalopetes, com si fossin uns bistequets molt petitets i tal. I, bueno, evidentment, tu, si fas un guisat de conill, és que tu i jo, sí, tindrem un problema si no aprofites el fitxa i no li fas una picada com les d'abans,
Clar,
que s'ha de fregir
les
primer.
Les dantes.
Refregeixes primer aquest fitxa, després el poses en un morter, clac, 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 i comences a fer anar aquella mà de morter. Aquell morter que tu que tens a casa, sí, i que és on hi poses les claus i la calderilla. Doncs recuperem-lo, que no és un objecte...
Allà s'hi fa l'allioli. Polda, escolta'm, em deixes fer a mi una reivindicació? Poques que faig amb la teva secció?
No, és que tu tens una qualitat culinària que no té la gent del normal. O sigui, jo mai m'he trobat un interlocutor que sàpiga tantes coses.
No, coses no, però escolta'm, prou d'allioli amb Thermomix. L'allioli es fa a mà, com s'ha fet tota la vida.
El Thermomix és difícil, perquè n'has de fer per un regiment, però amb Thermomix...
Bueno, amb Thermomix, sí. Ah, no és com vale. No sé tantes coses. Amb l'aparell elèctric, vull dir jo.
A mà, l'allioli a mà.
L'allioli a mà, sisplau. D'aquell que vol que si no cau.
Això és una miqueta... T'haig de dir que això és una...
Això és
un
molt
dia, a veure si un dia podem...
Això és molt pixapia.
I parlem una mica de la cuina de gèneres. Sí? O sigui, hi ha cuina d'homes i cuina de dones.
Sí?
I...
No ho sabia, això.
Bueno, però si... Només que t'hi paris a pensar un moment...
És que m'han dit sempre que sóc un sibarita.
Sí, tu ets un sibarita, sí, això d'entrada. Però sí, dintre dels... Fora dels sibarites, la gent normal, es divideix la cuina d'homes i la cuina de dones. I només cal que hi pensis una miqueta. Tu pensa-hi una miqueta.
Sí.
I de seguida et vindrà, doncs, que els arrossos són propis dels homes, l'allioli... Sí.
O sigui,
cosetes...
és que vinc de família de dones...
Hi ha cosetes que, si fas una enquesta, i pesa més cap a l'home que cap a la dona. Sí? Però sí, les grans mariscades, totes aquestes
ara
cosetes,
sí, ara
les
sí
grellades,
ara sí segueixo,
les calçotades... Hi ha tota una sèrie... I això, de fet, no és un invent meu, sinó que hi ha un sociòleg que ho ha estudiat moltíssim, un sí, antropòleg social, que ara no ho sé, que parlava de la endocuina i l'exocuina. Mm. L'endocuina és la cuina... Les sopes són pròpies de les dones, les truites a la francesa, cosetes així, més de coses d'interior, de solució, és més de dones, mm-hmm, i la fart... Vull dir, el lluïment...
El festival, diguem-ne.
Bueno, no et diré la meva recepta de
no ens dona temps.
No ens dona temps.
No, però m'has donat aquella del llum que m'agrada molt.
Que hi ha el paté de conill, el paté de fetge de conill, que sí, també, i el ronyonet, hi ha gent que es torna lela i barreja. Però que sí que faig una reivindicació, jo, aquí, des d'aquest micròfon, també, que, si us plau, no us mireu el conill com el Bugs Bunny, perquè no.
No.
És una carn que val molt la pena de tenir en compte.
I tant. Per menjar conill, per menjar el que sigui, però per menjar bo... Mireia riu. La Sempreniana, allà hi teniu Ada Parellada i tot el seu equip, i us ho passareu de lujo, que diu aquell. Ada Parellada, gràcies, fins la propera setmana, que vagi
fins
molt
aviat.
Bé.
2-0-3, 8-2-8-2, conillet.